COPE Menorca.
89.6 FM.
A la 1 i 20 continua es matí de Menorca. Com cada dimarts, saludem en Vicenç Arnaix. Vicenç, molt bon dia.
Bon dia.
Avui, abans de començar, de Can Deixarà, avui me diu de La vida és bella, dic, de Can Deixarà, de sa pel·lícula, de sa música, i me diu, no, diu, en Deixarà de lo important que és viure content, no? I a vegades és complicat viure contents, segons quines situacions familiars hi ha.
Sí, em sembla que tots els oients deuen recordar aquella pel·lícula, si no la recorden, no l'han vista, ens anem que aprofitin per passar una bona estona. D'en Benigni, em sembla que el protagonista.
Roberto Benigni, o Bellini, sí,
Benigni.
Que li han donat l'Òscar.
Sí.
Que va posar allà per uns ses butaques del teatre, tal.
Sí. Idò, explica la història d'un pare, que és ell, i un fillet de 8 o 10 anys, que van a parar a un camp de concentració, presoners, no? I llavors, un pare, en Benigni, li expliquen al fillet, no, aquí venim a jugar. N'hi ha uns que juguen de carcelers i uns altres que juguen de presoners i hem d'aconseguir punts, no? I ho anava muntant tot en forma de punts. No? I però tu has d'aconseguir que no te vegin. No? I llavors, ell mantenia una situació de joc d'absoluta descontextualització en la realitat, però, esclar, la realitat era tan insufrible que un fillet de 7 anys no la podia suportar. I en Benigni, el personatge que representa en Benigni, munta una fàbula d'un joc que permet a l'infant viure amb tranquil·litat i amb sentit lúdic el que està passant. No? De què depèn? Depèn de la capacitat de son pare de suportar el dolor i de disfressar-ho d'una altra manera. No? Perquè, evidentment, aquell home, el personatge que representa en Benigni, estava en un camp de concentració i ell ho sabia com acabava allà. No? Al final, ja dic que ara acaba bé la pel·lícula. No? Acaba com han d'acabar les coses bé. Però, bueno, aquesta situació permet a l'infant travessar sense angoixa una situació que objectivament era angoixant, era terrible, era depressiva.
Això, Vicent, era una pel·lícula? Ho podem aplicar a la vida real?
Exacte. La proposta de tema ve a partir de la història d'algú que algun dia va ser infant, un adult de 38 anys, que ha mort, Marc. No? I que arrel d'una greu malaltia que va patir a la primera infància, li van quedar una sèrie de conseqüències a nivell físic que li han anat impedint progressivament una vida normal. No? Això és una història com altres, no? Una història dura, però per què ho vincula a La vida és bella? Perquè resulta que son pare i sa mare i sa germana han aconseguit que aquest infant visqués 36 anys un somni com La vida és bella. No? Tot es feia amb un sentit de joc, de transcendència, de representar una altra cosa. Anem a fer un campionat de natació, ara farem això, ara farem allò, ara els metges els explicarem una història, i tot tenia una altra dimensió. Evidentment, aquest infant, quan era infant o després d'adult, no podia competir, ni molt menys, no? Però resulta que sempre era campió de tot. O si no ho era, poc li faltava, i la pròxima vegada ho seria. No? I això li ha permès viure a ell i a la seva família en una situació de benestar. No? Era, evidentment, una situació molt dura, no? Molt dura per tots, però tots van ser capaços de transformar aquesta història de sofriment en una història d'amor, d'alegria, on les dificultats no s'amagaven perquè s'havien d'afrontar, però s'afrontaven amb un sentit de joc, de disfressar-ho com si fos una cosa volguda, com si fos una cosa de privilegi.
Ha de ser molt dur, sobretot per als familiars, perquè, clar, els familiars que estan bé saben com acaba la història.
Bueno, jo també sé com acabaré.
No? Si tots ho saben com acabarem, evidentment. Exacte. Sí.
I llavors, algun dia és de dir, bueno, ja, quan toqui acabarem i ja està. El futur d'aquest adult no estava escrit, s'havia d'escriure. Era evident, per el grau de les seqüeles, que no arribaria a centenari. No? però bueno, la família aconseguia viure com vivim tots, aprofitant, mirant de fer bé, mirant d'estimar i mirant de que aquella persona no visqui el sentiment d'amenaça, sinó el sentiment de gaudi. Ell, Marc, disfrutava extraordinàriament de les relacions, tenia infinitat d'oportunitats de participar en situacions de relació. I sempre en situacions agradables, evidentment, excursions no podia fer, i llavors les situacions de relació es feien asseguts a una taula. I que el que més li agradava, cantar i sentir cantar, i llavors cantam.
En tots els casos que hi hagi una problemàtica greu a la família, els pares són capaços d'afrontar-ho d'aquesta manera, com tu m'ho dius, perquè ha de ser complicat.
És molt difícil. Els pares, tots els pares vivim preocupats per les petites coses, compti més quan tens problemes greus. Llavors ve la capacitat de resiliència, d'estimar-se. Hi ha molts pares, moltes famílies que arrel d'alguna dificultat greu acaben separats, perquè les tensions intrafamiliars creixen, no? I és molt fàcil entrar en conflicte quan hi ha un conflicte greu i molts acaben malament, acaben separats, no? Però també són molts els que la problemàtica del fill els enforteix, els fa descobrir que viure no és un regal, que s'ha de treballar, i decideixen treballar-ho i treballar-ho bé, no? I decideixen viure-ho amb alegria. Que no poden fer viatges, no en fan, fan sopars. Que no poden anar d'excursió, bueno, idò.
Cantarem.
Exacte, anem a veure els amics. I el benestar depèn en bona mesura de la capacitat de gaudir del que fas, no de comprar gaudi fent grans viatges, sinó de gaudir, de tenir bons amics, de saber cantar, de saber fer puzzles, de disfrutar d'un menjar nou. I els pares i les mares, en general, en els començaments ho passa molt malament perquè és un xoc, eh? Els pares solen dir: jo m'havia preparat un viatge per anar a Àfrica i he acabat al Pol Nord, no? Venia amb una altra preparació, però bueno, una vegada saps que ets al Pol Nord, si vols estar t'organitzes i al Pol Nord també t'ho pots passar molt bé, no? Llavors hi ha molts pares que dos, tres primers anys de vida pateixen molt perquè estan desorientats, desconcertats, no saben exactament què passa, no? Els diagnòstics no sempre arriben clars i ni arriben prest, i llavors, però un cop aclarit el tema i amb informació suficient per entendre quin és el problema, llavors n'hi ha molts pares que són capaços de relaxar-se i convertir el problema en una oportunitat de gaudi familiar.
Per tant, si una família amb problemes greus és capaç de detercer i fer això, que la vida sigui polida, per una família que té els problemes normals i quotidians, també ha de ser possible i fàcil no fer que la vida sigui polida per els fills?
I tant, per els fills i per la pròpia parà. Mm-hmm. No? En aquest cas, els beneficiats van ser tots. En Marc, en primera persona, perquè era el motiu, però són pares, mares i germana, que diferent que és de viure en sofriment i amb impotència la situació i de viure-ho en disgust, a dir, vinga, disfrutarem de tot el que podem disfrutar i ens regalam alegries cada dia.
Qualcú podria pensar, Vicent, però això és un engany, o no?
Bueno, és un engany, i em sembla que és una decisió respecte a com viure la realitat. La realitat era sequera, de limitacions físiques i psíquiques, uh-huh. I es tractava d'agafar-ho per la banda positiva. Si resulta que ser realista és depressiu, uh-huh. I viure, uh-huh. En sa queixa, això no és realisme.
No? Sí, sí.
Val més, bueno, viure sa realitat vol dir seguir els tractaments, vol dir no intentar fer coses que no es poden fer, vol dir acceptar els límits que cada un té, vol dir no estar de mal humor perquè avui no em puc anar, perquè qualcú ha de quedar amb el fiat, que no pot quedar tot sol. No? Si un és capaç d'incorporar-se amb això, llavors regala benestar, regala alegria, i l'alegria sí que és realista.
I doncs vinga, amb aquest regal de l'alegria i amb aquest regal de la música que escoltam, despedim en Vicent Sarnaix fins la setmana que ve. Molt bon dia, Vicent.
Molt encertada la música.
I la vida és bella, eh?
Exacte.
L'1:30. Adéu.